Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Contempleu com entra la primavera de sang verda.
Olga Xirinax, Dia Mundial de la Poesia, 2016.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Salutacions cordials des del Bisbat de Lleida i mitjançant aquest programa Debat a Bat, en el qual us fem arribar l'agenda amb les notícies importants, la programació de diferents actes de la nostra diòcesi i ja sabeu que sempre un tema central, que en aquest cas serà les delegacions i avui concretament la delegació de joventut del Bisbat de Lleida.
Es tracta de la carta semanal de la germana Carol García.
Es cierto que estamos viviendo algo delicado, un acontecimiento que se recordará en nuestra historia para siempre. Pero lo que no puedo entender es que con esta excusa los medios de comunicación y personas interesadas hayan olvidado que el mundo es muy grande y que hay otras noticias de gran interés para difundir y anunciar. Por este motivo, hoy en este correo me gustaría recordar a mujeres, hombres y niños que precisan tanta ayuda. A todos ellos que tanto nos necesitan y últimamente no nos llegan sus gritos de amparo y de ayuda. Por todos ellos, que las catástrofes naturales han hecho que desaparezcan sus hogares, sus pertenencias, familiares, amigos. Por las muchachas que, sin saberlo, son engañadas y maltratadas por hombres caprichosos y adinerados, que no tienen escrúpulos y arruinan sus vidas. Por los inocentes que siguen soportando barbaridades, injusticias sin medida y terribles situaciones. Por los responsables y autoridades que utilizan el poder a su antojo, alimentando su egoísmo y sin pensar en su gente, en su pueblo. Carol García Murillo.
Notícies del Bisbat.
Un nou objectiu de les llars del seminari: crear llocs de treball.
Llars del Seminari de la Fundació Entre Tots i per a la Vida de Tothom, una iniciativa del Bisbat de Lleida destinada a ajudar famílies desnonades, informa de la creació d'una nova comissió de treball. Formada per voluntaris, famílies de les llars i la seva treballadora social, té com a objectiu estudiar iniciatives socials que puguin generar llocs de treball. Es tracta d'ajudar a donar feina a les persones que viuen als llars si tenen sèries dificultats per trobar-ne. La comissió ha visitat cooperatives i ha entrat en contacte amb diverses iniciatives laborals d'emprenedoria amb la intenció de crear sinergies que serveixin a aquest fi.
Cafè Iucat aborda el tema de la precarietat laboral.
Organitzat per la Delegació de Pastoral del Bisbat de Lleida, el passat 10 de novembre va tenir lloc al Saló d'Actes de la Residència Sant Antoni de Pàdua dels Pares Franciscans una nova sessió del Cafè Iucat. El tema central, aquest cop, va ser la precarietat laboral en el món dels joves. Aquestes sessions volen oferir un espai obert de trobada, de diàleg i de reflexió per a joves entre 18 i 35 anys. La propera sessió, Iucat, està programada pel dia 2 de febrer a les 20 hores també als Pares Franciscans.
Hora santa de pregària per les vocacions, a l'Església de Sant Llorenç.
La Delegació de Pastoral Vocacional del Bisbat de Lleida va celebrar el passat 12 de novembre una hora santa de pregària per encomanar a Déu el naixement de la nostra diòcesi de noves vocacions al Ministeri Ordenat. L'hora santa de pregària va tenir lloc a la parròquia de Sant Llorenç i va congregar a uns 150 fidels.
Prop de 500 persones assisteixen a la trobada de la comunitat palautiana Aitona.
Aitona va acollir el passat dissabte 4 de novembre el segon encontre de la família paulatiana. La trobada, organitzada per la Congregació de Carmelites Missioneres Teresianes, va congregar al voltant de 500 persones arribades de nombrosos punts de Catalunya i de la resta d'Espanya i, fins i tot, dels països com el Canadà, Kènia o Madagascar. El moment central de la jornada va ser la celebració de la missa a l'església de Sant Antolí, presidida pel bisbe de Lleida, Salvador Jiménez. El seu fundador va ser el pare Francesc Palau Iquer, nascut a Aitona l'any 1811, juntament amb Santa Teresa de Jesús Jornet i el beat Josep Camí, també nascut a Aitona. Va ser una de les figures religioses més rellevants del Segrià.
L'entrevista.
Espai central del programa Debat a Bat d'avui amb les delegacions. I avui ens toca una delegació que té molta vida per allò de que la joventut és un tresor i a tothom ens agrada que la vida continuï i que el jovent estigui funcionant el millor possible dins de totes les àrees. Avui tenim a Manel Mercader Melé, mossèn, evidentment, delegat de joventut, que és per la qual cosa que ve, anomenat recentment director de l'IDEL, rector d'una parròquia important, com és dins de l'Horta, la parròquia de Nostra Senyora de Montserrat, professor al Col·legi Episcopal i, pues, sense dubte, fill també de son pare, que viuen los dos i el seu pare amb ell té una gran companyia. Doncs, bon dia, Manel.
Bon dia, Mari.
Bona tarda. Sí, aquest programa el radien a la tarda, qualsevol de les nostres emissores que connecten amb el programa, i dir que Debat a Bat és precisament, doncs, per obrir el cor des del Bisbat de Lleida a totes les activitats. De tot el que hem dit, Mercader, jo comprenc que és una gran tasca i una gran responsabilitat. Però com fas per acceptar tantes responsabilitats amb les mateixes hores que té el dia per tothom?
Seguint l'estela del Concili Vaticà II, fent camí amb la gent. Llavors, tenint un grup de persones, i juntament amb elles, de Lumen Gentium, perquè som poble de Déu, membres actius, i per tant no tenim una actitud passiva, el que fem és, sobretot, és vetllar per acompanyar tant la parròquia, i en aquest cas la delegació, no? Com podien dir els altres jocs on estic. No sentir-te sol, sentir-te acompanyat, i juntament amb aquestes persones responsables, crear els dinamismes oportuns per fer la gran tasca nostra, que si estàs d'acord, a més de la sacramentalització, sobretot l'evangelització, i no oblideu la proximitat, el tu a tu, com ara fem Mari, eh?
El tu a tu, i sobretot en una ciutat com Lleida, que és la que ens ha vist néixer, doncs que qui més qui menys hem tingut una relació familiar i amb d'altres persones que ens envolten. Però parlem concretament avui de la delegació de joventut. En general, quin és l'objectiu d'una delegació de pastoral juvenil?
L'objectiu, Mari, és sobretot acompanyar els joves en el seu discerniment. Després també acompanyar els que acompanyen els joves. I tot això dintre del marc del bisbat, no? És a dir, al voltant del senyor bisbe, en les diferents parròquies o moviments, fer camí amb els joves i vetllar per la seva salut espiritual, no? És a dir, de la mateixa manera que les grans superfícies vetllen perquè tinguin els millors aliments, els grans gimnasos vetllen perquè tinguin la millor salut corporal, nosaltres des de la delegació, en convicció, fem tot un itinerari de propostes per vetllar per la seva salut espiritual, la seva salut de fe. I aquest, per mi, és un objectiu fantàstic i que ens porta també molta feina en preparar-ho.
Aquest itinerari, que sempre està obert a més joventut, a més gent que es puguin adreçar a aquest grup que col·labora directament amb la delegació de joves i, per tant, amb el Manel Mercader. Doncs portes un gran calendari, veig un full molt llarg, i a més les xarxes de comunicació doncs us afavoreixen moltíssim. Estàs molt actiu i el grup de joves de la delegació del Bisbat de Lleida està molt actiu. Quina importància tenen, doncs, les xarxes, segons la teva opinió, per arribar a aquest col·lectiu que és potser un dels usuaris més nombrós?
Té un filòsof francès, Michel Serres, que la generació d'ara és la generació pulgarcita, o ditona en català, eh? És una generació que té a la mà el mòbil. I el mòbil és una eina que pot fer molt ben servei o pot esclavitzar. Nosaltres l'utilitzem com una eina. Llavors, aprofitem les plataformes internacionals, Instagram, Facebook, Twitter, per intentar canalitzar totes les nostres activitats i perquè puguin arribar als joves. Això ens permetrà després, amb el cara a cara, després ja hi haurà un segon pas, no? Però el primer pas, que seria com fer difusió de totes les activitats, la part tecnològica ens està ajudant moltíssim. Això no vol dir que la tecnologia ens faci més feliços, però sí que ens fa la vida més fàcil. La felicitat és, un cop vagin a les activitats, i gaudeixin d'aquestes, veureu com no us defraudem.
I, per tant, aquest no defraudar és aquesta seguida de propostes que es fa i que algunes deuen de tindre una més o menys acollida. Però és important tindre un calendari d'activitats per adreçar-se a la població en general i que puguin gaudir?
És important mai improvisar. És a dir, jo crec, no?, també en el que hi ha vegades, pues, la creativitat és molt important, però ha d'haver sempre la creativitat acompanyada d'una, diguéssim, un ordre, un cos, i per això és important planificar. La planificació no pot estar tot tancada, no pot ser hermètica, ha d'haver espais oberts. I procurem, no?, dintre de la planificació, que després també hi hagi l'espai creatiu dels joves, que no siguin unes accions dirigides, sinó, sobretot, no?, que siguin acompanyades. I que després els joves, un cop estiguin allà, gaudeixin i participin i contribueixin a que l'activitat sigui un èxit, no de públic, que mai volem el número, però sobretot de qualitat, que les persones tinguin ganes de tornar a repetir pel bé que els ha fet l'activitat de PJ Lleida.
Dona bo escoltar-te, perquè amb tota la plenitud ets molt conscient de que no es tracta de números, sinó de qualitat, i això ho posem sempre a l'abast de tothom, no? Amb la dedicació dels pares als fills, amb el que poden fer a l'escola. Estem en uns moments complicats a la nostra societat, en tots els sentits, i per tant també és una mica complicat que el jovent pugui canalitzar les seves preferències, els seus dubtes, perquè suposo que hi ha molts dubtes de com afrontar segons quines circumstàncies, des de la visió de l'evangèlic, però des de la visió pràctica de l'evangèlic. No podem dir pau i amor i ja està.
Sí.
Manel, com viviu des de la delegació de joves tota aquesta problemàtica? Estan preocupats, i ho demostren, els joves de la vostra delegació, en el cas concret, i de donar resposta?
Gràcies per la pregunta, Mari. Els joves, per nosaltres, els responsables, i sobretot els que fem camí, que quedi clar que els joves són els que preparen les activitats, nosaltres els acompanyem, els joves tenen una dimensió de coneixements, una dimensió vivencial, interior, espiritual, diguem-ne, i una dimensió d'activitat. Llavors, procurem que aquestes tres dimensions els joves les puguin desenvolupar. En el sentit de dir que si els seus pors, sobretot, se concentren en els tres àmbits, no passa res, busquem solució. Però ara hi ha un jove que és molt actiu, però voldria aprofundir en la seva faceta més interior, espiritual. Pues nosaltres, a través, per exemple, no?, del recés que farem al desembre, pues procurem que hi hagi un kick-cut en la seva vida per veure com dintre del seu cor ressona la veu de Déu. I per això és molt important, no?, que els joves sàpiguin aquestes tres dimensions, saber ser fer, i a partir de les quals, doncs, intentar que el jove pugui trobar respostes a preguntes, com molt bé has dit, Mari, que es fa.
I, doncs, ja que d'entres en calendari, parlem-ne. Potser l'activitat més propera i d'una manera més àmplia i oberta a tothom, dins dels horaris en els quals, doncs, s'emeteix el nostre programa i amb les diferents emissores que, afortunadament, ens donen veu, potser el més immediat és el recés
de cara al Nadal. Sí, el recés és, diguéssim, és l'activitat del primer trimestre, juntament amb la vetlla de Nadal, que fem el 22 de desembre, més important. Després hi ha altres activitats secundàries, però que tenen un relleu, perquè no hi ha, sobretot, la dimensió tan profunda com el recés, o la dimensió més celebrativa de la vetlla de Nadal, que seria la setmana que ve, per exemple, fem un llucat i parlem del tema laboral, com afecten els joves, la seva precarietat laboral, és a dir, això és suportable o no suportable. Després fem una formació a través del DUCAT, que és Doctrina Social de l'Església, i després, periòdicament, fem trobades, una comissió de 20-25 joves, per preparar la vetlla de Nadal. És cert que el recés hi ha una comissió que ho prepare. La Marta, l'altra Marta, l'Aida...
Alguns dels joves que havíem convidat, però pels motius de gravació i de directe del programa, els que es fan en directe, doncs no era possible. Però bueno, tenim aquí el cap visible de la delegació. Tota aquesta gent t'ajuden a preparar-ho.
Sí.
Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, molt pròpia, del Manel Mercader i de la seva mare, que era una gran mestra, la senyoreta Meler, encara li dèiem en molts cercles.
Sí, una gran dona.
D'aquesta manera d'apropar-se, però sapigués estar... no a la retaguardia, però sí deixant passar, no? Acompanyant, deixa passar el jovent. Costa canalitzar aquestes ganes de fer coses i que siguin reals després les activitats que es fan?
Nosaltres és cert que moltes vegades, per la precipitació dels resultats, volem teledirigir o volem dirigir massa els nois. Crec que la missió de l'Església és fer camí amb aquests joves. Aquests joves són gent molt maca, amb inquietuds, també és cert que tenen dies de tot.
Com i sobre... tothom.
Ah, això mateix. Però sobretot el més important és acompanyar-los i que ell vegi com el seu procés, hi ha també el gran acompanyant, que és Déu, i nosaltres som instruments, no? els mediadors, per ajudar a canalitzar tot aquest dinamisme enriquidor interior. No és fàcil, perquè de vegades pues, volem dirigir i volem que el jove faci el que nosaltres pensem, però amb l'ajuda del Senyor i un bon discerniment i un bon acompanyament, el que fem és, sobretot, que el jove per ell mateix vegi les coses meravelloses que pot arribar a fer, i si hi hagués algun dubte o alguna cosa que ha vist que s'allunya de l'amor de Déu, doncs que bonic seria, a través d'aquest acompanyament, que el jove vegi que pot haver altres respostes que responguin més a l'amor misericordiós de nostre Senyor.
Abans de començar l'entrevista, d'una manera molt, molt breu, perquè tampoc no teníem massa temps, m'ha cridat l'atenció una paraula que ha dit el Ramon... Perdó, Ramon és el teu pare, el Manel Mercader, i m'ha dit, mira, que tothom pot tenir la seva opinió de tot. És molt difícil consensuar diferents postures dins d'un mateix grup. Però hi ha una cosa molt vàlida que m'has dit. L'únic que no pot variar és la fe. La fe és un bon acompanyament per tot. I aquesta fe, on te porta, Manel?
La fe és un do de Déu. No ho dic jo, ho diu el catecisme de l'Església. Jo ho crec fermament. Que el que fa és, sobretot, sentir-nos acompanyats per aquest Déu Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant, en el marc de l'Església Catòlica. Llavors, aquesta fe no s'ha de viure de manera aïllada, sinó de manera comunitària. Un cop la comunitat, un mateix, ens sentim acompanyats per aquest Déu Trinitat, veiem que lo important a la vida és viure segons el seu regne. I, per tant, la qualitat de fe és superior a qualsevol qualitat, sigui familiar, sigui cultural. I jo crec que, en la mesura que Déu sigui la primera de les coses, juntament amb l'amor als altres, tot el demés serà possible aglutinar. En canvi, si la cultura, si l'idioma, si la sang, l'ètnia, pot més, moltes vegades, s'ha vist al llarg de la història, poden ser elements distorsionants en comptes de buscau una pinya al voltant del Senyor. Què és el que vol? Sabent que aquesta fe després s'encarna i que és fer cultura, fer llengua, fer ètnia. No es pot viure al marge, no hi ha una fe neutra. Però sí que és important que aquesta fe, sobretot, ens faci obrir fronteres i vetllar que el més important és ser pinya al voltant de Déu Trinitat, enmig de les nostres comunitats, i que això ha d'estar per damunt de qualsevol separació ideològica, cultural, esportiva, els clubs, no? És a dir, no ets el Madrid, no et volem, ets el Barça, no et volem. ha d'estar per damunt de tot això. Sabem que després cadascú té la seva riquesa i el seu aroma, i això és molt maco.
Llibertat de pensament, llibertat de sentiment i trobada al voltant del que ens uneix en aquest cas, que seria la fe. Continuem amb calendari. Deixem l'any 2017 i per demostrar que realment des de la DJ, que diu ell, de la Delegació de Joventut, hi ha molt bona planificació, ja ens posem al 2018 i veig que ja a partir del febrer teniu coses ja sí, molt marcades que segurament seran pauta per a altres entrevistes.
Això mateix.
Uh-huh. I diguem, alguna de totes
sí,
aquestes.
Sí, jo sobretot, hi haurà Cafè Llucat en la dinàmica de la formació.
Em permets que molt breument puguis sobretot, dir què és un Cafè Llucat, perquè el, a lo millor no tothom sí, que en sent ho entén.
Gràcies, Mari, un cop més, com sempre, perquè ajuda sobretot a...
Què és un Cafè Llucat?
El Cafè Llucat és els joves, a començament de curs, decidim temes que volen parlar. Mm-hmm. Decideixen ells, eh? Jo no els hi fico la pistola al pit i has de parlar d'això.
Si no en tens de pistoles, si no jugaves ni de petit amb pistoles.
Sobretot, a partir d'aquests temes, hi ha comissions. Comissió Llucat, que són quatre joves, la Mercedes, el Sergio, la Paula i el Jordi, decideixen portar un convidat que també toqui el tema de la fe i que parli del tema que preocupa els joves. L'Impliquem-nos és una acció un dissabte que fa una entitat d'església. Per exemple, l'any passat vam anar a Alcarràs, les germanes que se dediquen a la immigració, i Sant Joan de Déu al Macelles. Després, el DUCAT, que seria formació d'aquest compendi de la doctrina social de l'Església que va sortir l'any passat, que és un llibre llucat. I sobretot, no, la gran activitat de cara al 2018 és l'Aplec de l'Esperit, 19-20 de maig.
Molt bé, doncs amb aquesta data ens quedem perquè no tenim més temps, però hi haurà ocasió d'aprofundir en això. Doncs sempre que diem adeu-siau i moltes gràcies a aquests convidats que tenim, els hi demanem que deixin un breu missatge a aquells oients que no saben mai des de quin lloc poden estar escoltant el programa i la seva manera de veure la vida. Per despedir-te,
sí,
missatge.
Joves que m'escolteu, padrines que teniu joves, Déu us estime. I amb Déu tot és possible. Per tant, fieu-vos d'ell i fieu-vos d'aquesta església, que és mare, i per tant ja té uns quants anys i hi ha coses que potser no ens agraden, però és molt més el que ens aporta que el que no ens pot arribar a agradar, que a vegades un diu, home, jo això ho canviaria. Però és molt més, i torno a repetir, el que ens aporta, que és el tresor d'aquest Déu Trinitat, i per això val la pena, no?, els que som creients i busquem la veritat, tindre aquest espai de creixement.
Així sigui.
Gràcies, Mari.
I en aquest programa, ja sabeu, continuem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Exposició anual de Mans Unides.
Mans Unides organitzarà del 22 al 29 de novembre a la sala Alfred Pereña de Lleida la tradicional exposició de pintors solidaris i mercadet de labors. L'exposició estarà oberta de 11 a 2 quarts de 10 del matí i de 5 a 8 de la tarda. El sorteig de les obres donades pels pintors s'efectuarà a la mateixa sala el 29 de novembre.
Jornada de formació missionera.
L'Acadèmia Mariana, Casa de l'Església, acollirà el 25 de novembre la jornada de formació missionera, adreçada a catequistes, agents de pastoral, animadors de comunitat, preveres i diaques.
El pensament.
Les ferides d'un amic són millors que els petons d'un enemic. Estimar amb duresa és millor que enganyar amb delicadesa. Sant Agustí.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Primera jornada mundial dels pobres. Encara recordem l'experiència eclesial del jubileu extraordinari de la misericòrdia, convocat pel Papa Francesc i clausurat durant la solemnitat de Crist Rei de l'any passat. En aquesta clausura, el mateix papa va anunciar la celebració anual d'una jornada mundial dels pobres. Coincidim amb el diumenge 33 del temps ordinari. Aquest any queda fixada pel 19 de novembre. A tots nosaltres, aquesta celebració ens compromet. Aquesta convocatòria és un gest, un mes, de l'actual pontífex que ens sorprèn i no deixa d'admirar-nos. La preocupació pels pobres de la terra. La seva insistència en recordar la sol·licitud que han de tenir tots els seguidors de Jesús. La proximitat que mostra per a ells en les seves audiències i viatges arriba a colpejar la nostra consciència perquè no quedi adormida per la tranquil·litat de la societat del benestar en la qual estem immersos. El passat 13 de juny, el papa va escriure un missatge per a tota l'Església amb la finalitat de recordar aquesta efemèride. El va titular «No estimem de paraula, sinó amb obres», recollint la frase de l'apòstol Sant Joan en una de les seves cartes. És un text curt, de 3 fulls, en el qual explica els motius i la finalitat que pretén en aquesta jornada. Acaba dirigint-se a tots per dir-nos: «Demano als germans bisbes, als preveres, als diaques, que tenen per vocació la missió d'ajudar els pobres, a les persones consagrades, a les associacions, als moviments i a l'ampli món del voluntariat que es comprometin perquè amb aquesta Jornada Mundial dels Pobres s'estableixi una tradició que sigui una contribució concreta a la evangelització del món contemporani». Els primers paràgrafs del missatge expressen el fonament bíblic d'aquesta actitud cap als pobres. Cita el Salm 34. Recorda l'elecció dels diaques en els Fets dels Apòstols, amb la clara indicació de Sant Pere de que havien de servir als pobres, i recorda el famós text de Sant Joan: «Suposem que un germà o una germana caminen sense roba i els falta l'aliment, i no els doneu el pa necessari. De què serveix?» Això passa amb la fe. Si no tens obres... No s'oblida de mencionar més endavant a tants sants de la nostra història que han fet el mateix durant les seves vides. Especialment ressalta Sant Francesc d'Assís, eximi exemple de pobre i amb una impressionant actitud cap als més necessitats. L'anàlisi sobre la situació dels pobres en l'actualitat comença per reconèixer que hi ha hagut ocasions en les quals els cristians no han escoltat la crida o el clamor dels més necessitats i ens han deixat contaminar per la mentalitat mundana que es basa en l'egoisme, l'acumulació de béns o la mateixa corrupció. En aquest context, escriu unes paraules que provoquen una sincera reflexió. Diu així: «Avui, desafortunadament, mentre emergeix cada vegada més la riquesa descarada que s'acumula en les mans d'uns pocs privilegiats, amb freqüència acompanyada de la il·legalitat i la explotació ofensiva de la dignitat humana, escandalitza la propagació de la pobresa en grans sectors de la societat sencera». Posa en relació amb aquest tema l'Eucaristia com a centre i fonament de la donació i descriu el seguiment del cristià darrere del Jesús pobre per definir la pobresa com a vocació, com a actitud i com a creadora de les condicions per a ser autènticament lliures. Acaba al·ludint a l'oració del Pare Nostre com a compendi de caritat i solidaritat. Concretant aquesta jornada amb la nostra realitat diocesana, us convido a que no faltin les oracions i les obres de caritat cap als pobres en totes les comunitats. Que no es cansem mai d'exercir la caritat de Crist. Que fomentem obres que beneficien als pobres del nostre entorn més proper.
I així, amics i amigues oients, ha acabat el nostre temps i, per tant, el nostre programa. Un desig i fins la propera setmana, si Déu vol. Pau i amor per tothom.